Avui a l'Ofici de Viure, la dopamina. La dopamina és un neurotransmissor que es denomina habitualment hormona de la felicitat. Expliquen els autors del llibre Dopamina, el psiquiatre Daniel Lieberman i el físic Michael Long, que tots els mamífers, els rèptils, els ocells i els peixos tenen aquesta substància química al cervell, però cap en té tanta com l'ésser humà. És una benedicció i una maledicció, alhora, una motivació i una recompensa. Carboni, hidrogen, oxigen i un àtom de nitrogen. És simple en la forma i complex en el resultat. És la dopamina i no és poca cosa, perquè explica la història de la conducta humana. Gràcies a la dopamina hem avançat, hem imaginat, ens hem estimat i hem tingut l'ambició d'anar més lluny, que ha fet avançar la ciència. O hem estat artistes que hem fet gaudir al públic amb les nostres obres. També gràcies a aquesta molècula hem experimentat els més grans plaers i satisfaccions. Per exemple, una de tan simple com la que explica en el seu llibre Lieberman i Long. Entres en una cafeteria i demanes un cafè sol i un croissant, plens un glob de cafè, els sabors complexos es mouen per la llengua, és el més bo que mai has tastat. Després fas una queixalada al croissant, és mantegós i cruixent, idèntic al que vas menjar-te fa uns anys en una cafeteria de París. Com et sents ara? Potser la teva vida és una mica millor amb aquesta nova manera de començar el dia. A partir d'ara, vindràs cada dia a esmorzar aquí. Estem parlant de la dopamina en acció. Però compte, perquè la dopamina és una arma de doble tall. Tal com explica a l'Institut de Farmacologia de Viena, l'alliberament de dopamina pot fer que les persones s'hi converteixin en addictes, ja que acaben buscant sempre el plaer i arribant a nivells cada cop més elevats. L'alliberament excessiu de dopamina en el moment equivocat pot fer que les coses insignificants adquireixin una importància injustificada. Avui a l'Ofici de Viure, dopamina.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Riquel Masgrau, metge de Medicina General, des de fa més de 50 anys, primer dedicat a la medicina interna, a la psiquiatria, sobretot, i els últims 40, especialitzat en medicina natural, medicina tradicional i especialment en medicina oriental. Explorar, estudiar qualsevol activitat que es faci amb il·lusió, que suposi creativitat i expectatives de futur, implica, en darrer terme, que unes neurones produeixin una substància que activi determinades sinapsis neuronals i alliberi l'energia necessària per aconseguir el que es proposa o l'objecte del desig. I això és el que fa la dopamina. Una petita molècula, petitoníssima, de 10 o 15 o 20 àtoms, amb prou feines, i aquest, d'altres coses, és el responsable de que reproduïm comportaments que ens prometen recompenses. Aquesta petita molècula ens motiva i ens orienta cap a les satisfaccions, les necessitats biològiques i també les necessitats creades. És estudiada exhaustivament en laboratori, però molt abans de ser descoberta de la dopamina, la seva funció es podia deduir dels malalts de Parkinson, una malaltia deguda precisament, com he sabut, a la manca de dopamina. Solen ser aquestes persones, malalts de Parkinson, persones serioses, treballadores, rígides, introvertides, realistes, poc fantasioses, més pendents de l'experiència que d'il·lusions i expectatives, i amb aversió al canvi. Són poc amigues de novetats, els agrada tenir-ho tot controlat fins al punt que al final es descontrola tot el cos. Són estadament puntuals, i tant és així que quan un malalt arriba tard o se li passa la cita durant el tractament, és celebrat com un signe de que està millorant o fins i tot de que està curant. O sigui, que si es vol estimular la producció de dopamina, el cervell ha de canviar de sistema operatiu, ha de procurar ser més curiós, perdre la por de deixar-se anar, confiar i valorar els petits detalls, apreciar i fluir amb els regals que la vida ofereix diàriament, ser més lúdics i més riallers. És a dir, la recepta per una correcta producció de dopamina és un estil de vida alegre i saludable. L'organisme s'encarregarà de produir en el moment i a les dosis adequades la dopamina que fa falta.
Avui a l'Ofici de Viure, doncs, dopamina, amb Mati Segura, psicòloga. Gràcies
Hola,
per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb el doctor Jorge Pérez Calvo. Benvingut.
Hola, què tal? Com estem?
Gràcies per ser amb nosaltres. Bé, aprofundint en la dopamina, amb aquest llibre que ens ha servit de referència, Dopamina, ha publicat Península, aquesta molècula que condiciona de qui ens enamorem, a qui votem, etc. La Mati Segura ja fa mesos va venir a parlar de la dopamina, però per un tema radicalment diferent. Te'n recordes, Mati?
Sí, tant. És que, de fet, en el moment de l'enamorament, la dopamina és tan potenta com la de qualsevol altra persona que consumeixi una droga. El que passa és que, a diferència de les drogues que posem artificialment, el nostre organisme s'encarrega de fer-la baixar. No, i aleshores no dura per sempre l'enamorament, a diferència de la droga.
I tu, com a psicòloga, veus cada cop més persones enganxades a... Sí. No dic ja drogues, no? Sinó telèfons mòbils, hàbits, maneres de fer...
Sempre ho havíem vist, no? El que passa que clar, això és evident, amb l'arribada del telèfon mòbil la recompensa mai saps quan et podrà arribar. Clar, si no hi havia un WhatsApp, no estava pendent de que a la nit m'arribés un WhatsApp, no? Clar, això té la culpa la dopamina i probablement altres substàncies. Seria molt, molt simplificar posar-ho tot en mans de la dopamina. Però sí que és veritat que a vegades sovint penso, sobretot en pacients, no? Quan viuen l'enamorament com una cosa que els ha passat només amb ells i que sí que m'agradaria explicar-los com funciona tot això, no? I que poguessin saber. O per exemple, pues, amb persones que tenen la sensació de que no es poden desenganxar d'una determinada parella sexual, que veuen que se n'adonen que no els està fent bé, no? Però hi ha aquest segrest de l'amígdala, aquest segrest que fa que siguin incapaços de deixar-ho malgrat ser conscients de que això no els va bé.
I a tu t'agradaria poder-ho explicar, això, no? I fer-te entendre, no?
Sí, perquè a vegades es viuen determinades coses com què m'està passant i, bé, potser ajudaria una mica a saber, doncs una mica el que crec que explica el llibre, almenys els primers capítols de la dopamina no és la felicitat, és precisament tot el contrari, és l'infelicitat, és l'estar constantment buscant noves parelles, això és el premi de la recompensa, no?
Doctor Pérez Calvo, vostè fa 35 anys que treballa a medicina integrativa. Què és el que l'inspira? La dopamina, el concepte de dopamina i bé, tot el que estem abordant avui al programa.
Sí, la dopamina és un mecanisme que tiene el organismo para poder proyectar, conseguir algo que originalmente pues era biológicamente necesario, la reproducción, la supervivencia, la protección de tus crías, de tus hijos, de tu familia, y que en el ámbito humano pues también en el animal sería solamente esto, y en el humano pues también tiene que ver con la consecución de metas más abstractas, como pueda ser poder, como pueda ser dinero, como pueda ser conocimiento, etcétera, ¿no? De cualquier manera, yo lo que veo, ¿no?, es que desde un punto de vista así un poquito integrativo, es que la dopamina es uno de los factores importantes para que el hombre pueda realizarse, pero uh-huh. es solamente el principio uh-huh. del camino. Entonces nos hemos quedado mucho en el principio. Es una catecolamina, por lo cual es una sustancia que está diseñada para ponerte en acción, para poder conseguir las cosas, poder conseguir los objetivos. Pero conseguir un objetivo lo quieres conseguir para luego disfrutarlo, no para luego dejarlo y volver a por otro objetivo y estar siempre pendiente de objetivos nuevos, porque eres incapaz una vez has llegado al objetivo que has conseguido, de realmente relajarte, disfrutarlo, como decía el doctor Rao antes, pues conectar, estar disfrutando de las pequeñas cosas de la vida o de las grandes cosas. Si tú consigues una pareja y finalmente la disfrutas, pues como decía Mati, pues el enamoramiento dura poco, pero luego hay otra fase, que es la fase pues de poder vivir con la otra persona disfrutando de una realidad conjunta. Y que si tú no tienes un exceso de dopamina o no tienes el circuito de dopamina demasiado activado, podrás pasar esta fase y mantener la pareja. Como eso, en muchos temas, en muchos aspectos de la vida, la dopamina nos lleva a conseguir logros, pero luego nos encontramos con que esos logros no nos hacen felices y estamos buscando otra cosa, ¿no? En realidad yo lo veo un poco viendo desde el punto de vista médico, que la dopamina es un simpático mimético, o sea, ayuda al simpático, a la alerta, a la lucha, a la consecución. Y, sin embargo, la parte parasimpática, la parte del me recupero del esfuerzo, disfruto lo que he conseguido, me conecto y vivo, esa parte parasimpática que hoy en día en la sociedad está bastante olvidada, pues falta. Y entonces, como consecuencia de ello, pues aparecen las drogas y aparecen según qué adicciones, intentando de alguna forma sustituir la ansiedad y el malestar de fondo, la insatisfacción que produce este estado de lucha constante, porque no podemos olvidar que un estado de lucha constante produce un desgaste orgánico. Y este desgaste orgánico, desde el punto de vista, por ejemplo, de la medicina tradicional china, pues implica un desgaste a nivel de hígado, a nivel de corazón, a nivel de pulmones. Entonces es interesante, yo creo, entender cómo lo ve la medicina tradicional china, porque creo que tiene mucha conexión. Es que cuando tú en una lucha constante tienes un desgaste importante y entonces secas la sangre, el hígado, por ejemplo, es la reserva de sangre corporal más importante, ¿no? Pues si tú en un esfuerzo continuado, prolongado, durmiendo poco durante mucho tiempo, con mucho estrés, secas y desgastas el hígado, este hígado se va, en su sequedad, se va a recalentar, porque el hígado es un órgano con millones de reacciones metabólicas por segundo y eso produce un calor natural que ya la naturaleza lo compensa poniendo pues una gran reserva de sangre que de alguna forma refrigera. Cuando esto no pasa, y esto es universalmente está pasando hoy en día más que nunca en la historia de la humanidad, sucede que el hígado se calienta, este calor sube para arriba y el calor que sube del hígado, que es como una plancha que sube para arriba el calor, pues calienta el corazón, calienta los pulmones, esto produce ansiedad. Entonces esta ansiedad, cuando es muy extrema, porque el calor lleva mucho, o sea, porque este desgaste lleva mucho tiempo, pues necesitas cubrirla como sea. Y ahí ya da pie a las adicciones, ¿no? A las drogas, al alcohol, porque es una manera rápida de relajarte y de intentar distender de alguna manera pues esta tensión y esta sensación tan desagradable que la angustia o que la ansiedad te provoca. Entonces, sin querer, pues te enganchas, ya sea la droga como tal, o el alcohol como tal, o el comer demasiado, o el comer comida basura, azúcar, algo que te relaje de una forma rápida y que te dé un beneficio que el sistema dopaminérgico luego se ancla en ello y ya te lo está buscando constantemente y te lo aplica a todo, ¿no? A cualquier aspecto de tu vida que tú vayas a hacer, puedes estar vinculándolo con esto porque tú lo que quieres es liberarte de esta angustia que tienes y encontrarte bien, ¿no?
Els autors diuen, pel que fa a l'alcohol, pàgina 77, hay una gran diferencia entre estar colocado y estar borracho, pero no todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Una noche de copas sienta bien al principio, el nivel de alcohol sube enseguida y uno se siente bien, es euforia dopaminérgica, uh-huh. ¿Ho dic bé? Relacionada directamente con lo rápido que el alcohol llega al cerebro. No obstante, a medida que avanza la noche, el ritmo de aumento se ralentiza y la dopamina se desactiva. La euforia da paso a la borrachera. La primera fase de incremento de los niveles de alcohol podría caracterizarse por un aumento de energía, emoción y placer. La embriaguez, por otro lado, se caracteriza por la sedación, la falta de coordinación, el habla confusa y un escaso sentido de la realidad. La velocidad a la que el alcohol llega al cerebro determina lo colocado que se siente un bebedor. En la suma total del alcohol consumido, es la suma total del alcohol consumido, independientemente de si ha sido rápido o lento, lo que determina el nivel de embriaguez. Los bebedores sin experiencia confunden el placer que produce la dopamina con el consumo de alcohol. Al comenzar a beber, aumenta su nivel de alcohol en la sangre y sienten los placeres de la liberación de la dopamina. Y después creen erróneamente que ese placer es producto de la borratxera.
Yeah. Això, bé, en els pacients ho explico una mica. Una cosa és, jo vaig a una festa i em bec una copa de cava per plaer, i l'altra cosa és, jo, si no em bec la copa de cava, sóc incapaç d'anar a la festa. Clar, sí que és veritat que hi ha aquesta diferència entre l'estar col·locat i l'estar embriagat. Però, clar, normalment, les primeres vegades no ens emborratxem, val? Aleshores, el que fem és que estem parlant de la dopamina, però no oblidem que també hi ha altres neurotransmissors. Si parléssim del tabac, doncs parlaríem de receptors nicotínics, si parlés, o receptors opiàceos, no? Clar, seria més complexa, però aquests receptors segurament se sensibilitzen a l'alça. Aleshores fa el primer les ganes de consumir, les ganes de que anem pujant més, clar, i llavors és aquest segrest que alguns diuen el segrest de l'amígdala, d'acord? Perquè no és que tinguin molta més dopamina, és que posen tota la dopamina al servei de la droga, o sigui, de tal manera que ho associem amb tot, no? És aquell fumador que no puc prendre el cafè si no em fumo el cigarro, no puc tenir relacions sexuals si després no em fumo un cigarro, o no puc anar a una festa si no bec alcohol. O sigui, la droga està al servei de tot. O sigui, la dopamina no és que en tinguin més, és que la posen al servei d'aquesta droga, d'aquesta substància.
De vegades, quan aconseguim el que volem, no és tan agradable com esperàvem. L'entusiasme dopaminèrgic, és a dir, l'emoció davant de l'expectació, no dura eternament perquè amb el temps el futur es converteix en el present. El misteri emocionant del desconegut passa a ser l'avorrida familiaritat del que és quotidià, perquè la dopamina ja ha fet la seva feina i se'ns instal·la la desil·lusió. Llegim en aquest llibre, Dopamina.
William James. L'impuls sense la raó no és suficient i la raó sense l'impuls és una mala solució provisional.
Doctor Pérez Calvo, com es pot equilibrar la dopamina al nostre cos, tenint en compte també les paraules que escoltàvem en començar del doctor Miquel Masgrau, especialista en medicina xinesa? Vostè ha pogut molt de la medicina tradicional xinesa també, i no sé fins a quin punt està d'acord amb el que comentava. També perquè en aquest llibre hi llegim que de vegades amb malalts de Parkinson, que se'ls ha subministrat molta dopamina, n'hi ha alguns que de cop tenen, per exemple, com moltes ganes de jugar, són molt impulsius i es poden acabar convertint en ludòpates.
O de tenir sexe.
També, de tenir sexe, sí.
Potser el Jorge ho explicarà millor, no? Però, clar, quan jo prenc dopamina de manera artificial, no li puc dir, vés cap aquí i no vagis cap allà. Clar, si prenc dopamina va a tots els nuclis del cervell, no només a la substància negra. Jo crec que és... Jo ho atribueixo, això.
També el llibre explica en el cas precisament d'un... No? Em sembla que era d'un pacient seu que... també que de cop efectivament va tenir tenia moltes ganes de mantenir relacions sexuals amb la seva dona, però moltíssimes, no? I la dona no donava l'abast.
Sí. Sí, claro, puede pasar que no te eliminen con suficiente facilidad la dopamina por su condición genética, y entonces al aumentar la L-dopa, se convierte en dopamina en el cerebro, y entonces pues tienes un exceso de dopamina, como dice Mati, en centros que no estaba acostumbrado a tener tantas, y entonces si tienen los receptores siempre a tope, pues esos centros que antes estaban más tranquilos ahora están más sobreestimulados, ¿no? Entonces pasa en un porcentaje, sí, creo que es uno de cada siete. Me preguntabas por lo que decía el doctor Masgrau, me ha parecido muy claro, me ha encantado cómo lo ha explicado. Yo quizás lo explicaría un poco desde un punto de vista, aportaría desde un punto de vista también, desde un punto de vista de la medicina tradicional china y de la nutrición y del sentido común, cómo se puede equilibrar los circuitos de la dopamina, porque sabemos que hay dos circuitos en la dopamina, que es un circuito del deseo, que es un circuito muy primario, instintivo, emocional, que tiene sus bases en las estructuras del cerebro primitivo y del sistema límbico, que es instintivo emocional, ¿no? Que es el deseo, el impulso del deseo. Y luego tiene unas aferencias que van hacia la zona frontal, con lo cual hay dopamina también en la zona frontal, que es la que tiene que ver con la planificación de lo que quieres conseguir, cómo lo quieres conseguir, la capacidad de discernir cómo vas a hacer las cosas. Pues, por ejemplo, los artistas, los intelectuales, la gente que los emprendedores, a la hora de planificar cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, cómo voy a conseguir mis planes. Todo eso es dopamina, pero a nivel más cortical, ¿no? Claro, hablamos que luego el círculo tiene que completarse con la otra mitad de la circunferencia, que es, bueno, la parte parasimpática. Llego, consigo lo que quiero y disfruto de ello y vivo y comparto y soy feliz. No todo es estar siempre ganando.
No todo es el subidón, ¿eh?
Y teniendo en subidón, ¿no? Y siempre teniendo crecimiento de la economía, crecimiento de todo, siempre para arriba, todo para arriba, y porque llega un momento en que, claro, algo se tiene que acabar equilibrando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir que en una persona haya suficiente dopamina, que lo explicaba muy bien Masrau, y sin embargo funcione y no haya ni un exceso ni un defecto? Porque el problema es cuando hay un exceso y un defecto. Si hay un exceso, luego voy a tener un defecto, en el sentido de que voy a tener un bajón y puedo tener falta de motivación, falta de concentración, puedes tener la bajada típica de lo que comentabas tú antes. Y luego hay gente que tiene la capacidad innata de tener muchos receptores dopaminérgicos y que no eliminan rápidamente la dopamina, se mantienen altos y entonces, si tienen una buena nutrición, tienen una buena capacidad y se mantienen con un nivel motivacional siempre alto, y son grandes emprendedores. El psiquiatra este pues hablaba de que muchos inmigrantes o gran parte de los inmigrantes son dopaminérgicos porque están siempre buscando, mejorándose. En realidad, la dopamina bien enfocada es buenísima porque nos incita a ponernos en marcha para conseguir metas que pueden ser metas muy ambiciosas y pueden ser metas incluso trascendentales. El problema es que luego hay que llegar y hay que luego disfrutar y realizar lo que una vez has llegado al sitio, ¿no? Entonces, claro, el equilibrio para que esto funcione tiene que haber un equilibrio entre lo que entre los nutrientes que te aportan dopamina, en la alimentación, que te aportan dopamina, y en la alimentación también, entre los nutrientes que te aportan pues serotonina, vasopresina, endorfinas, que son las del aquí y el ahora, de lo que cuando llego al final de la consecución de lo que quiero, ¿cómo lo disfruto? ¿Qué neurotransmisores se van a producir? Pues serotonina, vasopresina, oxitocina, endorfinas, cannabinoides, que todo esto lo produce el cuerpo para disfrutar y vivir el presente de una manera adecuada.
L'exemple,
¿no?,
que posava vostè abans, doctor, entre l'enamorament, ¿no?, i tot el que ve després, que tindria més a veure amb l'amor profund.
L'amor profundo, etc. Entonces, para eso tiene que haber una buena nutrición para que haya dopamina en gente que no tiene buena capacidad de dopamina o la gasta muy rápidamente, y para que también se produzcan los otros neurotransmisores. Entonces tiene que haber una dieta suficientemente equilibrada. Hay la gente que dice, no, pero es que no me concentro y tiene realmente un déficit de dopamina, pues la forma más fácil de intentar subirlo es dando alimentos ricos en L-tirosina. Y la tirosina es un aminoácido que es el precursor de la L-dopa, que luego se convierte en dopamina, y que está en algunos alimentos. Se puede también consumir de forma como aminoácido. Y de hecho, incluso se han hecho investigaciones en que dándola en gente que ha tenido grandes desgastes por estreses muy fuertes, en dosis incluso altas, pues ayudan a recuperar el circuito de la dopamina. Lo que pasa es que, como decimos, no se trata solo de potenciar la dopamina, ¿no? Pero alimentos que van bien para la dopamina, pues puede ser la soja cuando está elaborada.
Las habas, ¿no?
Las legumbres, el cacahuete, las nueces, la avena, el centeno también tiene, el pescado, los huevos, todos estos productos tienen, pero también el sésamo, por ejemplo, las pipas de calabaza, por ejemplo, el sésamo tiene también precursores, y todos esos productos también tienen precursores también de los componentes, digamos, del aquí y el ahora, ¿no? Entonces tienes que tener una alimentación equilibrada, pero muy importante sacar los azúcares simples. Porque los azúcares simples lo que hacen es que suben la glucosa y bajan la insulina y entonces baja la dopamina. Entonces es muy importante que la dieta sea rica en cereales complejos, sobre todo en grano, que tiene una absorción más lenta y entonces no van a producir este efecto. También es muy importante hábitos tan sencillos como no llenarse demasiado, porque si te llenas demasiado, La dopamina responde, es una hormona de alerta, de lucha, de conseguir cuando me falta. Si tengo demasiado, lo que se provee es que haya más serotonina y más de las otras, ¿no? Si hay demasiada azúcar en la sangre, no va bien para esto, va bien para el aquí y el ahora, y te puede ser incluso demasiado complaciente, ¿no? Entonces, comer con moderación, quedarte un 85%, no irte a comer con la barriga llena, cosas tan sencillas como estas, te pueden ayudar a que tengas una buena salud dopaminérgica. Hacer deporte de una forma moderada, no exhaustiva, para no entrar entonces en hábitos adictivos de exceso de correr, exceso de tal, que son hoy en día tan...
No, para cada día.
Tan frecuentes y tan perjudiciales para la salud. Entonces, bueno... Ayuno, bueno, el ayuno intermitente que está ahí tan de moda, que es ceno temprano y no tomo nada antes de irme a dormir y entonces hago un ayuno de unas 12, mínimo de 12 horas, 14 horas, pues va muy bien para esto y va muy bien para todo, en realidad.
Tot i que és saludable. Jo, em sembla recordar que fa anys, en aquest mateix programa, doctor Pérez Calvo ens va dir que el dejuni, segons la medicina tradicional xinesa, podia tenir efectes estressants en el cos, el dejuni. Llac.
Totalmente. Y más si tú tienes, por ejemplo, un déficit de neurotransmisores, un déficit de proteico porque mala digestión o insuficiente aporte en nutricional y de proteínas, pues el producir escasez en el cuerpo todavía no te va a ayudar. Pero estamos hablando de un ayuno fisiológico. Un ayuno que es en realidad lo que harían nuestros antepasados o lo que haríamos es cenamos temprano y nos vamos a dormir en semiayuno. Y luego ya por la mañana desayunarás. Eso es un ayuno fisiológico que no te depriva de nada, al contrario. Porque ayuda a limpiar el organismo, ¿sabes? Por la noche, a depurarlo, ¿no?
Continuem parlant de la dopamina a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb el doctor Pérez Calvo i Mati Segura. Segons l'antropòloga Helen Fisher, l'enamorament o amor apassionat dura només de 12 a 18 mesos. Un cop passat aquest temps perquè una parella continuï unida a desenvolupar una classe d'amor diferent, tal com hem dit en aquest programa, que en el llibre llegim que ells n'hi diuen amor de companys. Bé, a l'amor aquest de companys intervenen les molècules de l'aquí i l'ara perquè inclou experiències que s'estan produint aquí mateix i ara mateix. Ets amb qui estimes, així que gaudeix-ne. M'agradaria saber l'opinió, en aquest cas, de la psicòloga, de com aquest estil de vida que es va, i que es va imposant cada cop més, i que és el que veiem més a les xarxes socials, relacionat amb aquest, en castellà en diríem, subidón, no? I amb aquesta dopamina, impedeix també viure l'amor d'una manera més conscient.
És que, clar, també els neurotransmissors al fi i al cap també és un tema d'aprenentatge, no? El fet de riure, el fet de cantar... pot fer que activi el que són neurotransmissors de la felicitat. I per aprenentatge ens ensenyen, per exemple, a lligar, però no ens ensenyen a mantenir, no? Aleshores, hi ha gent que senzillament no sap viure l'aquí i l'ara, segurament. Evidentment, és un tema d'alimentació, és un tema, però no n'han après. O sigui, el que s'ha potenciat des de sempre és aconseguir, a desitjar, a objectius, que em va passar no fa gaire, no? Amb una persona que diu, i quan ja has aconseguit l'objectiu, què fas? Diu, me'n busco un altre.
Clar, o sigui, d'aquí la dificultat. L'altre dia m'ho deia un pare de 5 fills, la dificultat també de trobar parelles estables. Perquè, és clar, m'imagino que aplicacions com Tinder el que fan és estimular la dopamina.
Tot el que... Això, des d'una altra perspectiva, no tan neuronal, sinó més psicològica, això ja ho va descobrir Skinner, no? Les màquines tragaperles, el fet de no saber quan arribarà aquesta recompensa fa que sempre estiguis a l'expectativa. Poder ara... Clar, Tinder és a veure qui trobo, no sé mai, o sigui, no és... si cada dia de 7 a 8 trobessis un candidat ideal, doncs probablement aquesta dopamina ja no enganxaria. El que no saps en quin... O sigui, no, la dopamina sempre està buscant. Crec que el llibre ho diu, no és el neurotransmissor de la felicitat, és el neurotransmissor de la infelicitat, perquè es fa estar buscant permanentment. Clar, de fet, són circuits antagònics en el moment. moment, que hi ha les hormones de, com li diuen, de l'aquí a l'ara, que és la dopamina, l'oxitocina, que fa que estigui bé, fa que ens doni plaer, doncs el sistema dopaminèrgic està desactivat. Però què passa amb les relacions de parella de llarga estada? Que estic bé, estic tranquil, sembla que tot vagi bé, però paf, arriba una recompensa inesperada, no? Es torna a desactivar de tal manera que la persona té la sensació que el que té a casa és un desastre, que no serveix per res, i de fet és molt sorprenent, no?, quan estàs amb persones que un dels dos et diu: a mi em semblava que anava bé, em semblava que estava tot bé, però ara resulta que no, i la percepció és: fa temps que estic malament, no és que faci temps, és que pel que sigui, per la dopamina i probablement per altres coses, hi ha hagut una perspectiva, una recompensa, una idealització, i sempre és molt potent que l'aquí a l'ara.
És més potent que el que hi ha, sí, que el d'ara.
El que crec que ja ho he dit moltes vegades, no?, que enamorament no decideixi res, no?, perquè hem d'esperar que tot torni una mica al seu punt, a veure què passa, no?
I em sembla que canvi de tema, però estem parlant del mateix. Els WhatsApps també, sense anar a aplicacions, m'imagino que els WhatsApps activen també aquest mecanisme, no?
Tot, perquè tot el que no sàpiga en quin moment em pot entrar, activa, no? Clar, el missatge de bona nit és fantàstic, d'acord, però clar, arriba un moment que el missatge de bona nit ja no dona més de ser, i ja no hi ha més, no? O sigui, i pel fet de que jo escrigui més o posi més emoticonos, no s'activarà. Llavors és quan la dopamina ja ha deixat de fer l'efecte que ha de fer, i aleshores podem trobar aquest plaer, pues, bueno, aquesta persona està pensant en mi, ja està, és a l'aquí a l'ara, no és l'expectativa del que passarà. Però, clar, o sigui, tot el que no sabem quan ens arribarà la recompensa té més capacitat addictiva. O sigui, sigui un WhatsApp, sigui un Tinder, sigui una màquina escurabutxaques, o sigui aquelles parelles que de fet ja es diuen tòxiques és droga, que avui t'estimo molt, demà no t'estimo gens, demà passat sí, l'altre també, després dos dies no, o sigui que no saps que aquelles relacions que veiem, que dius, ostres, és que és tòxic, que us esteu fent mal, però com que no sempre s'estan fent mal, sinó que es fan moltes vegades mal i de tant en tant arriba a alguna cosa meravellós, tenen un poder addictiu molt gran, aquestes parelles.
Doctor Pérez, sí. Calvo.
Aportando a lo que dice Mati, yo creo que quizás tendríamos que plantearnos, ¿no?, por qué, hablando del tema de las parejas, por qué, o hablando del tema de la dopamina, por qué es que la dopamina tiene tanta magia, porque viene cuando no me lo espero, ¿no? Y entonces me motiva algo, me saca de mi rutina, de mi tedio, y entonces ahí me engancha porque me saca de mi, ¿no?, de mi continuo mental aburrido, de mi rutina, y entonces es lo que me estimula, ¿no? Eso parece que es la gracia de alguna manera, o al menos parte del enganche de la dopamina. Yo pienso que en parte es porque nos puede pasar esto, quizás porque no tenemos una vida suficientemente intensa, suficientemente divertida, o suficientemente...
Pero es que no la tendremos nunca y tenemos que hacernos conscientes.
Bueno, pero muchas veces dicen, no, yo no, tú sabrás desde luego más de todo el tema de parejas, es tu oficio, pero muchas veces en las parejas el que se renueve con cambios de escenarios, con cambios de hábitos, el que la persona, las parejas estén realmente, como hablábamos antes, en un buen tono vital por sus hábitos vitales y demás, pueden hacer que encuentren más cosas nuevas en el día a día, ¿no? Porque yo creo que el vivir es en parte encontrar en el día a día la novedad, ¿no? Pues, y no entrar en la rutina, ¿no? Pero yo creo que eso también tiene que ver mucho con la condición física que conseguimos, con nuestros hábitos, con nuestra alimentación, con nuestro ejercicio.
El que pasa que és veritat, ¿no? Però les parelles, d'acord que entre l'estabilitat i la rutina la línia és molt fina, no? Però aquests neurotransmissors de l'aquí a l'ara fan que persones, doncs, a tots, hi ha persones que són molt rutinàries, no? Pues que poden estar tota la vida trobant plaer, anar a esmorzar cada diumenge al matí al mateix bar, al mateix cafè amb llet, i hi ha parelles que també, no? Quan necessites estar sempre innovant, això és molt estressant. D'acord. Evidentment, o sigui, que no podem caure en la rutina, és veritat, no? Però arriba un moment que no perquè jo vagi fent coses noves augmento la dopamina. Vull dir, el que tinc que tenir... Hi havia un anunci que el van fer de cervesa, però és que em va agradar molt la frase, no? que deia, qui diu que la rutina és dolenta és perquè s'ha equivocat de rutina. No? Vull dir que hi ha vegades que en parelles, evidentment, es van renovant i la parella ara tenim fills, ara els fills es fan grans, i sempre hem d'anar buscant coses noves, però també hem de ser realistes, no?
Avui a l'Ofici de Viure, la dopamina.
Helen Fisher. L'amor és una necessitat, un desig, un impuls per buscar el premi més gran de la vida.
La dopamina, llegim en el llibre que porta el mateix nom, fa que la gent busqui més, provoca que estiguin més inquiets i insatisfets, fa que desitgin una cosa millor. Aquestes són exactament el tipus de persones que abandonarien una comunitat assentada per anar a la recerca d'allò desconegut. Ens podem imaginar que un cervell extraordinari s'assembla a un cotxe esportiu de prestacions altes. És capaç de fer coses increïbles, però es trenca fàcilment. La dopamina impulsa la intel·ligència, la creativitat i l'esforç, però també pot fer que les persones es comportin de maneres estranyes. De quines maneres estranyes pot fer que es comporti la persona, Mati Segura, amb un excés de dopamina?
Home, clar, posen un exemple, no?, que... A vegades, com és que tenint dues oportunitats de feina, per què triem la que objectivament és la pitjor, no? O per què a vegades hi han dues persones que em van al darrere, perquè
triem... I trio la que menys em convé.
Per què triem la que menys em convé, no? Clar, vés a saber... que és vist en aquella que passa per davant de les millors característiques del món.
L'ideal seria tenir com una mena de termòmetre de dopamina, no? De dir
sí,
que està...
Sí, com deia. Potser sí que una part és l'alimentació i l'altra probablement seran els aprenentatges, no?
Claro. L'habitació i els hàbits també, no?
Claro.
Perquè vinculamos, no anclamos, no asociamos situaciones... de placer con circunstancias y entonces eso se nos ancla en el subconsciente, ¿no? Sí. Y entonces ahí buscamos repetirlas y entonces ya tenemos la dopamina puesta para poder conseguirlo, ¿no? Entonces estos anclajes son los que cuanto más equilibrada es nuestra vida o cuanto más balanceada, más saludables pueden ser, ¿no?
Que clar, de fet, la dopamina també fa que imaginem molt. No? Clar, aleshores és una expectativa, que és el que té l'enamorament, no? Té molt poc de realitat i molta expectativa. Després aquestes expectatives, si no es compleixen, doncs ja no s'activaran aquests neurotransmissors de l'aquí a l'ara, no? Però que s'imagina molt, s'imagina una relació perfecta, s'imagina...
Y esto es un poco parecido a lo que pasa con el sobreuso que hay de los móviles, de las redes sociales, en las que hay un exceso de visión, de imágenes, de expectativas.
Sí, y expectativas que no se cumplen, pero sí, seguimos.
Pero se sigue esperando que te caiga algo realmente divertido que te satisfaga y por eso te puedes estar 2 horas mirando sin que te caiga nada. Y siempre en este afán de encontrar algo y fuera desconectando la realidad. Entonces ves a una pareja que están comiendo y están cada cual viendo su móvil y no hablan. O está en la familia, los dos papás y los 3 hijos y cada uno viendo su móvil. Entonces no hay conexión, no hay aquí y ahora y todo está en el modo virtual. Claro, eso produce una insatisfacción tremenda. Y esa misma insatisfacción... hace que quieras encontrar algo que te satisfaga y tienes de memoria lo que anclamos, que nos gustó mucho, pues un chiste que nos contaron o una buena noticia que vino por WhatsApp o una cosa. Y ahí estás siempre buscando eso sin darte cuenta de que te estás perdiendo el presente, el aquí y el ahora, y disfrutando lo que realmente te va a hacer que estés satisfecho, ¿no?
Y la sensación de vegades que això provoca soledat y que aquesta soledat moltes vegades també acaba amb tristesa. No sé si en la pràctica clínica, a la consulta, el doctor Pérez Calvo veu alguna relació entre tristesa, soledat i tots aquests hàbits dels quals estem parlant.
Claro, porque la insatisfacción al final, cuando es prolongada, produce una insatisfacción. Hay soledad porque no conectas, no tienes suficientes inputs, suficiente empatía con la gente. Y esto se refleja, pero si además a esa soledad o a esa falta de empatía o a esa falta de satisfacción por la empatía y de compartir, le añades que el uso exagerado de pantallas produce, como hablábamos antes, ¿no? Esta sequedad hepática y este calor y esta tendencia a la ansiedad importante y esta sensación de irritabilidad y de nerviosismo que se instaura de forma constante en muchísima gente, pues ahí sumas otro factor de insatisfacción, porque te encuentras también físicamente mal, porque estás extremadamente volcado en las pantallas. Si pensamos desde un punto de vista antropológico, o incluso desde un punto de vista de fisiología, las pantallas son antinaturales. O sea, en la naturaleza no hay ningún cuerpo luminiscente. Entonces, para poder el ojo satisfacer las demandas de reducción, o sea, reducción, digamos, de compensar la oxidación que la luz produce en el ojo, tendríamos que tener unas vacuolas al lado del ojo que produjese los antioxidantes necesarios para que la luz que entra en el ojo, que es un gran oxidante y que oxida la retina y los tejidos del ojo, pudiesen ser compensados. Como no tenemos esa vacuola, tiramos de nuestros organismos, sacamos de la reserva nuestra, y claro, no es que estés una hora al día, es que estás 8 o 10 horas. Y eso produce pues una carestía orgánica crónica que, bueno, es la base de muchos de los cuadros de estrés y de los problemas de salud que nos encontramos. No digo que sea el único, pero que realmente hoy en día, a nivel, seguro que tú, Mati, lo encuentras, porque los problemas de ansiedad, de angustia y de conductuales están psiquiátricos y psicológicos están a la orden del día. Y cuando te viene a la consulta y nosotros desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la medicina china, pues valoramos cómo está el estado orgánico, hay un desgaste tremendo. Pero hay un desgaste tremendo a veces en niños de 16 años, de 17 años, podemos encontrar un desgaste orgánico como se tenía antiguamente, como veíamos antes, en gente de 70 o de 75. Entonces ya esta gente tiene una sequedad hepática y tiene un desgaste interno que les hace pues ser mucho más susceptible también a nivel inmunológico, pero también a nivel mental y a nivel nervioso y a nivel general a cualquier tipo de cosa que les satisfaga, que les evada, que les relaje y que les haga sentirse bien.
És molt interessant aquesta anàlisi que fa el doctor Pérez Calvo, perquè també quan ens preguntem què passa en la nostra societat, perquè hi hagi tant d'estrès, tant d'ansietat, aquesta lectura no l'acostumem a fer.
De hecho, en la OMS, hace yo tiempo pero sabía en la web suya, enumerado el síndrome ocular del computer, y se sabe, y cuando si tú tienes un iPhone o tienes un Samsung o lo que sea, por ejemplo, yo tengo un iPhone, entonces en el iPhone, en la letra pequeña, te advierten. Y ahora en todas las móviles y iPads y demás está el modo oscuro. O sea, tienen que poner el modo oscuro, porque el modo oscuro te quita radiación, te cansa menos la vista, pero no es que te canse solamente menos la vista, es que te cansa menos el organismo y te produce mucho menos impacto a nivel global, a nivel orgánico y por ende a nivel del sistema nervioso, por como estamos hablando, ¿no? Y a nivel psicológico.
El que passa que els humans, per molt que ens adverteixin, és com el deixar de fumar, ¿no? Fa molts anys que les capses de cigarreta es posen que puede matar, però aquesta informació, clar, la dopamina se la quia, ahí es el quiero, 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 no? Les recompenses a llarg termini són difícils. És difícil convèncer una persona a través de, pues mira, una probabilitat de que aquí molts anys, o sigui, volem a l'ara, no?
I a tu t'ho deuen dir a la consulta. És que, saps què passa? Doncs que em sento més viu, més viva.
No? La dopamina ens fa sentir molt vius i clar, i és meravellós al començament, no? És fantàstic, perquè, clar, tot aquest món irreal que t'està passant pel teu cap, t'està passant pel teu cap, però tu l'estàs disfrutant, no? O sigui, en el moment en què pues, sento un enamorament i resulta que vaig i entro en una botiga i em compro unes determinades sabates i estic imaginant tot el que aquesta persona pensarà quan em vegi, en aquest moment ho estic vivint. Quan això ja deixa de ser una expectativa, ja necessitem altres...
També deu passar amb amants, o sigui, amb persones que tenen l'amant, que l'amant estimula tot això, és dopamina pura. El dia que l'amant es converteix en parella estable...
Sí, és que ja està, ja no
li fa aquella funció. Si hi ha risc, perill, no?
Sí, ja
incertesa,
està.
No?
Clar, en el moment en què no hi ha res novedós i que ho sabem, cosa que amb les pantalles no passa, perquè no sabem quan vindrà. Una persona arriba un moment en què ja no em pot sorprendre. Per tant, o sigui, el treballar la parella, evidentment que hem de... que la parella a nivell personal, no? Hem de buscar nous espais, noves maneres, però, clar, la sorpresa ja difícilment vindrà. Aleshores, doncs, clar, l'amant també arribarà un dia que em deixarà de sorprendre. I aleshores ja no buscaré altres coses, però no les trobaré.
Pàgina 142. No n'hi ha prou a guanyar el Tour de França. No n'hi ha prou a guanyar-lo dues vegades o fins i tot set. Guanyar no és mai suficient. Res no és suficient per la dopamina. El que importa és la recerca i la victòria, però no hi ha línies de meta i no hi seran mai. Guanyar, com les drogues, pot ser addictiu.
Catherine Valente. El principi es troba allà on neix el final. Every night, when that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
Yo querría añadir que creo que al final los humanos aspiramos a tener un mínimo de felicidad o de bienestar y solamente la lucha por la obtención de algo, cuando estamos en la batalla, sí, es muy emocionante la lucha, la emoción, la intriga, lo que no te esperas, el intentar conseguir las metas, la satisfacción de conseguirlas, todo eso está muy bien, pero cuando estamos en ello, todos hemos vivido la caída, ¿no? Cuanto más grande es la moneda, la cara de la moneda, más grande es la cruz, ¿no? La cara y la cruz, grande la cara, grande la cruz, ¿no? Entonces todos instintivamente sabemos que algo estamos haciendo mal, sí, si solamente nos centramos en ello. Entonces yo lo que creo que me gustaría, ¿no? Como médico integrativo, ¿no? El entender que todos, en el fondo, podemos encontrar la manera, buscando, de podernos equilibrar para realmente conseguir que la dopamina sea solamente la parte que corresponde, que tiene que ser en nuestra vida, y tener una vida plena con los otros neurotransmisores y con los otros aspectos de la vida que tienen que ver con el aquí y el ahora, que, como decía Mati, son los que realmente te van a dar más felicidad. En realidad, la felicidad la vas a tener cuando combines las dos bien. Cuando tengas la aventura y cuando tengas el disfrute de la aventura conseguida, ¿no? y del aquí y el ahora, ¿no?
El doctor Jorge Pérez Calvo, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure una vegada més, i a la Mati Segura també.
Moltes gràcies.
Si els oients us volen localitzar, us poden trobar fàcilment, doctor Pérez Calvo, a les xarxes socials, sí, o a internet.
Sí? A internet, sí.
Molt bé.
Sí.
Mati Segura,
sí,
també.
Sí, posar el nom ja està bé.
Doncs moltes gràcies. D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
L'altre dia en Sergi Torres ens parlava del camp, el camp de consciència. Ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Espa.
Ens explicaves coses molt interessants a partir de la teva experiència. Tu insisties en que no estaves parlant d'una realitat demostrada, de moment, científicament, tot i que hi ha divulgadores com, per exemple, Lane McTaggart, amb el CAP, que és una divulgadora científica britànica, que sí que fa anys que està donant a conèixer informacions sobre aquest camp d'energia, no? I tu ens deies, ens proposaves mantenir-hi una relació gairebé personal, o és el teu cas, no? Plantejar-li coses, no? Preguntar-li coses.
Sí, perquè el camp té una relació molt estreta amb nosaltres i personal. És a dir, cadascú de nosaltres som una manifestació personal del camp. així com un bri de gespa és una manifestació en forma de bri de gespa d'aquest camp, o un sol d'un sistema solar és una manifestació d'aquest camp. Som formes d'expressió de consciència i de vida. Aleshores, poder retornar aquesta consciència i comunicar-nos ens permet una vida molt més àmplia en el sentit de consciència. Almenys a mi, el que m'està permetent és ser molt més conscient de que tot el que m'envolta forma part de mi i que jo formo part d'una manera o d'una altra de tot el que m'envolta, des de la perspectiva del camp. És la famosa imatge de l'arbre i el bosc i l'arbre, no? Que tens aquesta doble perspectiva, sense deixar de ser arbre, pot ser bosc. Aleshores, aquesta comunicació en aquest camp a mi m'ha permès veure que l'esforç, per exemple, no és necessari. Que aquest camp està disponible per oferir tots els recursos perquè aquella forma de vida tingui una experiència plena en aquella forma de vida. Si comencem a investigar això a poc, començarem a donar-nos compte també de com el camp respon i quin llenguatge utilitza. El camp no utilitza el llenguatge de les paraules humanes. Les paraules humanes són paraules particulars que exclouen. Per exemple, la paraula amor humà exclou la paraula odi. I el camp no parla amb aquest llenguatge seccionat. És un camp unificat. Aleshores, la manera de comunicar-nos amb el camp és molt curiosa perquè és a través de l'agraïment. Ara imagina't que jo estic demanant, per exemple, em sento en un procés d'escassetat econòmica i jo he de demanar al camp. Jo he de demanar des d'un espai d'agraïment. Llavors aquí es desperta un exercici molt interessant, perquè jo m'he de transformar per parlar amb el camp, perquè el camp no entén d'escassetat. Una font d'aigua no entén d'escassetat. Entén de diferents cabdals en funció del context en el que està i s'hi adapta perfectament, no?, dins d'aquesta intel·ligència. Aleshores, poder comunicar-me amb el camp implica que jo estigui gaudint de la vida, que estic experimentant i que jo li demani amb agraïment aquesta vida. Quins recursos hi ha que jo no estic veient a la meva vida? Potser hi ha formes de relacionar-me, potser hi ha formes de pensar que jo no he descobert perquè estic acostumat a pensar d'una forma i em costa molt sortir de la meva manera de pensar. I potser em dono compte que la meva vida m'ha estat intentant ajudar a que observi altres horitzons de pensament o altres maneres de relacionar-me amb les meves pròpies emocions. Tot això prové del camp. Tota aquesta transformació profunda ve del camp, però és sempre a través d'un gest d'humilitat, un gest d'agraïment per això, allò que tenim, com per exemple la vida o l'existència.
Claríssim.
Gràcies.
Gràcies, Sergi.
Ara toca posar-ho en pràctica, ara.
Els oients i les oients també. Moltes gràcies. En nom de la Blanca Busquets, al guió de l'Ofici de Viure, Núria Ventura a la producció i Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.
Where the biggest could shine, till the sun.